Murmuri.
Benvinguts al Murmuri, què tal? Com porteu aquesta tarda estiuenca? Nosaltres som refredats, però també amb l'esperança que una hora de bona música ens ajudi a recuperar-nos una mica. Així confiem Carlos Ecano des de la producció i Patricia Palomino des dels micròfons. I a més avui és un programa especial, perquè a l'espai de l'entrevista no només estrenarem un nou disc, que segur que molts de vosaltres us farà il·lusió sentir, sinó que a més tindrem un acústic a l'estudi. Ens visitarà el trio de la iaia, però això serà d'aquí a una estona, perquè abans volem preparar el terreny amb un altre trio, en aquest cas de noies, les Dumb Dumb Girls i aquesta cançó Bedroom Eyes, amb la que comencem aquest nou Murmuri. Continuem amb música amb aires dels anys 50 o 60. Ho fem amb Sant León, el grup de Barcelona capitanejat per Aldo Comas, que s'ha decidit a fer un còctel d'estils musicals a l'estil de Vampire Weekend. Després del seu primer i únic disc, Bits and Pieces, ara han editat un EP titulat Sotavento, i la veritat és que estan disposats a defensar el seu espai dins del panorama musical de casa nostra, especialment després del tràngol que van patir quan es va dissoldre Cinnamon Records. Així que és hora de moure'ns amb estil i elegància amb aquest Jack in the Box.
A little boy is ordering specials in the American promised land. He knows it's over, girls are not so understanding.
La veu irònica i poètica d'Albert Plas s'ha sumat a la iniciativa de protesta social Fundación Robo, afegint el tema Teófilo Garrido a la banda sonora del moviment dels indignats. Una cançó que també serveix d'avançament de Somia Truites, l'àlbum que Albert Pla i Pascal Comelade publicaran el proper 22 de novembre. Aquí la teniu.
Shit. Sasha Quijano la estaban rodeando. Desde todos los lados iban llegando ríos de viejos conocidos y de amigos y enemigos, de nuevos y de antiguos. Si hasta llegó su abuelo, que hacía mucho tiempo que ya se había muerto. Era casi verano y se puso muy contento. Me alegro mucho veros, hacía tanto tiempo. Martina se reía, me lo que padecía, y sacó de su bolsito un papelito y una china y otra docena de amigas. Iba el lombero, el londoño, lumbreras, Rogelio, una greta, las artes, Vicenta, Quiñones, la rincha, Natasha, Navarro, Fonferro, y Eustacio, Cipiano y Cirilo, y Domingo, Gastón y Archibaldo, y Bernardo, Barreto, Flamenco, Rosalía, Murrieta, Cotorro, Jimena, Epifania y el Choro, el Manqui, el Bisco y el Cojo, y en la plaza ya no se cabía de tantas personas que habían. Llegaban hasta la avenida y llenaban las calles vecinas, las ramblas y las barriadas, y al fin llegó la policía. Y esto es porque se manifiesta. Su padre, su madre y hasta la vecina que nunca le mira. Conrado, Gilberto, Gervasio, Gonzalo, Guillermo, Gustavo, Fastidio, Fermina y Jesús, y Armando y la puta Ramoneta. No falta ni Dios, ni falta quien sea.
Llevaré conmigo para toda la vida. Amigo, no te olvido, siempre estará conmigo. Os llevaré conmigo para toda la vida.
Després d'escoltar aquesta unió d'Albert Plan, Pascal Comelade, viatgem fins a Berlín per acostar-nos al nou disc dels Art Brut, un grup que té els seus inicis al punk i que d'aquells inicis encara els dura una tendència de fer música així com molt simple, però alhora urgent i energètica. Ara han editat el seu quart disc, Brilliant Tragic, del qual extraiem la cançó titulada Lost Weekend.
I'm sorry if I embarrassed you. They say a shortcut, Alex showed you how. I held your hand to take you through the crowd. Danced to a song that I still don't know. It was late, I was drunk, it was the radio. Oh yeah. In the chip shop, they asked us to leave. I remember when I asked you for your number, and your hands up underneath my jumper. It fell over and over and over.
It was our last weekend. We turned our phones off, ignored our friends.
I felt my knees weaken. I thought I'd never see you again. I'm sorry. Saying something stupid like, I love you. I'm sorry if I embarrassed you by saying something stupid like, I love you. It was a lost weekend. 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 Lost weekend. Lost weekend. Lost weekend. Lost weekend.
Anem ara fins a Albacete, una terra il·lustre per haver vist néixer, créixer i desaparèixer el Surfing Bichos i Mercromina. I és que aquella fornada de músics encara està molt activa. Fa poc, Fernando Alfaro va editar el seu primer disc en solitari, però nosaltres avui ens fixem en Burrito Panza, el projecte de Carlos Cuevas i Manuel Mora, bateria i baixista del Surfing Bichos, que s'han ajuntat amb la veu i guitarra de Mercromina, Carlos Flan, per editar el disc Solo y Mal Acompañado. I hem de dir que tot queda a casa, perquè l'àlbum ha estat masteritzat per un altre membre destacat del Surfing Bichos i Mercromina, Joaquín Pascual. Veiem una mica el resultat de tot plegat amb L'última ciutat.
Ya no es tan lejano. Murmuri, amb Patricia Palomino.
Presentem un dels discos de casa nostra que més sonaran a partir dels propers mesos. És l'àlbum de debut de La Iaia, un grup que va guanyar el Sona Nou 2010 gràcies a una maqueta que vam poder gravar com a premi per haver guanyat un altre concurs. I ara ja presenten el seu primer disc, Les ratlles del banyador. I per presentar-lo el tenim aquí a l'estudi, els tres components de La Iaia, Ernest Crusats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents. Benvinguts.
Hola. Hola.
Com estem?
Molt bé.
Doncs ja amb disc de veritat a les mans, quina sensació teniu?
Per fi.
És l'expressió, no?
Sí, perquè la vam gravar al maig i fins ara no l'hem tingut a les mans físic.
Fins fa poquíssim.
Sí, o sigui que fa molt que l'estàvem esperant. Quasi bé ja el tenim avorrit. Ja estem
pensant. No, no, no. De fet, doncs, és curiós perquè el disc el començava amb una cançó que es titula Declaració de principis. D'alguna manera simbòlic, això?
O... Home, una mica sí, potser. Perquè la maqueta tenia un altre aire, potser un veu diferent, i entrar en aquesta cançó que potser és de les més canyeres del disc, doncs és una mica un punt i a part, posar una mica les coses al seu lloc.
Sí, i a part estadísticament la cançó és molt diferent de les que hi havia a la maqueta, i crec que per la gent que l'escolta ja diu, vale, pues ha canviat una miqueta el que feia.
De fet, això és una de les qüestions destacables de La Iaia, que bé, com dèiem, va guanyar el Sona Nou, va guanyar altres concursos, la gent us coneixia a través de la maqueta, vau tocar en directe doncs, presentant els temes de la vostra maqueta, però no us heu quedat amb allò, és a dir, heu aconseguit fitxar, heu aconseguit un disc, però no heu dit, va, anem a reeditar allò i anem a fer-ho bé, sinó que heu progressat, que això no acostuma a passar, no? De la maqueta al disc heu progressat.
Per sort, no?
Per sort, sí.
Bueno, és una opció, va ser una aposta, com qui diu. En aquest moment necessitàvem fer-ho així, ha sortit així i ens agrada molt el resultat, però també podíem haver fet una revisió amb aquesta si ens hagués vingut de gust, passa que les circumstàncies han portat a que féssim aquest disc així.
No, i per la gent que valori la creativitat també, doncs, crec que és interessant, no? Perquè vam saber fer allò també, i ara ens hem posat a fer un altre tipus de... música, que no és que sigui molt diferent tampoc, però sí que té un punt diferencial i, home, el fet de poder controlar dos universos diferents i poder-ne seguir creant de nous, doncs està, no sé, crec que creativament és interessant per la gent que valori això, una mica la creativitat.
Però us heu plantejat, és a dir, no sé si heu tingut una conversa de grup de dir, analitzem on estem, analitzem cap on volem anar.
Sí, que l'hem tingut.
Malauradament la tinc cada dia abans d'anar a dormir aquesta conversa amb mi mateix, sí.
Amb tu mateix.
Aviam cap a gons i bueno, tu poses a fer cançons i et surten de diferents maneres, et surten cançons doncs, o més folk, o més no sé què, o més no sé quantos, i llavors tu mateix has de fer una mena de filtre de dir més o menys el que m'interessa, cap on crec que és interessant, cap on crec que... o que és el que creus que és més interessant que pots fer, no? Perquè es poden fer moltes coses diferents, és que... I estic convençut que els músics consolidats i les grans bandes en cert moment també s'ho han plantejat una mica, perquè ell, no sé, en Dylan podia haver fet, no sé, també podia haver fet, en comptes de passar-se a l'elèctric o fer cançons amb una guitarra, doncs podia haver no sé, creat una banda doncs, com la de no sé qui, vull dir que no sé.
Tampoc crec que hi hagi hagut un canvi radical, seguim sent els mateixos tres, amb els mateixos instruments, s'han afegit algunes quantes coses, però no hi ha hagut un canvi radical d'allò, no, ara ja ho deixem tot enrere i fem una altra cosa. Simplement hem estat tot aquest any tocant junts, ens hem estat, ja ens coneixíem musicalment des de fa molt temps, però amb la iaia ens hem començat a conèixer doncs, durant tot aquest any, fent concerts arreu, i és el resultat d'haver anat tocant, anar fent concerts, i al final acaba resultant així, és a dir, és el reflex de nosaltres també com a banda, vull dir, que hem anat evolucionant cap aquí de manera normal, no forçada.
Però de fet aquest pas endavant que també comentàvem també té a veure, suposo que el Paco Loco, que per la gent ja el coneix, no? És aquell productor de l'indie estatal, doncs el més important i que marca una personalitat molt, molt peculiar, no? Els discos, en les cançons noves de la iaia podem sentir ressonàncies de l'últim disc de Mishima, podem sentir ressonàncies de Bigot, és a dir, suposo que això també té a veure el productor, no?
Home, si realment et fa pensar en Mishima i en Bigot coses, és evident que és en Paco. Crec que en Paco ens ha ajudat molt els tres a aconseguir una miqueta el camí, o sigui, anar a buscar el so que volem fer. Perquè el tio és un tio boníssim, té molta experiència i bueno, ens agafava una miqueta i ens deia, mira, provem-ho així, i això ens va anar molt, molt, molt bé.
Perquè heu decidit també afegir molt més instruments i fer que les cançons creixin més que com estaven a la maqueta, no?
Sí, això era una cosa que en un principi abans d'anar a l'estudi no volíem fer, volíem mantenir una mica més el trio, mantenir molt el so del directe i per això en Paco era una persona que era molt adient per gravar aquesta mena d'energia del directe. Però un cop allà hi havia un piano, hi havia un harmònium i com que teníem dues setmanes i amb en Paco Loco, doncs...
Va ser inevitable.
Va ser inevitable que s'anessin afegint cosetes, encara que fóssim una miqueta reticents, i al final vam veure que realment era positiu per les cançons. I després ara això ja ho hem portat en el directe.
Però és que allà a l'estudi passen moltes coses, no? Per exemple, sí que és veritat que al principi jo, bueno, érem més reticents a posar-hi coses, però en Jordi un dia em vas dir allò, home, ja que tenim en Paco aquí, que ha vingut el productor, doncs deixar-me'l produir, no? I en el fons el que li vam donar és com molta pis, bueno, com molta canxa, no sé com es deu dir.
Sí, perquè bé, és un productor molt de renom, nosaltres diguem-ne que ha portat molt experiència, perquè nosaltres no en teníem experiència en un estudi com ell, i era allò, bé, les coses que digui ell, doncs, no ens fiquem molt ferrucos amb que no podem fer això i no podem fer allò, vull dir, és una persona que tot el que porta valorem-ho per lo menys, i no, i realment.
Era aprofitar que teníem en Paco Loco allà per el productor de primera línia.
Ens ha produït el disc en Paco, sí, realment.
Sí, ens ha ajudat moltíssim.
Bé, parlem del directe perquè heu sigut els encarregats d'iniciar un cicle ja estimat i que es va consolidar en poquet de poquet, que és el de Banda Autors, el petit palau de la música. Com ha estat l'experiència de tocar allà i de començar amb aquest cicle?
Home, doncs entrava com molta responsabilitat, no? Hòstia, el Palau de la Música sempre ha estat una institució tan important, doncs que puguem allà fer un concert inspirava bastant respecte i ens vam preparar bastant també el concert aquest i no sé, hem fet amb molt carinyo, crec. I després un cop allà, doncs molt bé també, perquè crec que sonava molt bé l'espai. Un teatre, que nosaltres és un espai que tampoc estem molt acostumats a que la gent estigui assentada i que sigui un teatre, però crec que vam connectar, al final vam connectar bastant bé amb la gent. I no sé si teniu alguna cosa.
No, és això, era un espai que imposava molt de respecte i a més, a part, com que el disc encara no havia sortit, era com una preestrena perquè vam tocar a la plaça també, ens va anar molt bé tocar a la plaça per treure una mica aquests nervis, provar les coses noves, els temes nous, la nova instrumentació, els arranjaments, i diguem-ne que ja veníem un pèl rodats de la plaça i va poder vindre molta gent escoltar les cançons noves que encara no, i allà els van poder comprar, vull dir que també ens feia molta il·lusió això.
I la veritat és que poder, els dos bolos que hem fet presentant un nou disc, un ha fet a la plaça del Mercat de Música de Vic, sí. I l'altre al Palau, o sigui, que hem començat...
Dos llocs
sí,
bastant representatius, no?, de la música d'aquí a casa nostra.
Sí.
Bueno, comencem bé.
A veure.
Bé, aquí doncs aprofitem que us tenim a l'estudi per fer-vos tocar una mica en directe. No podrem sentir tota la instrumentació doncs, que teniu en aquest nou disc. Serà una cosa més simple, però sí que podrem sentir noves cançons. I em sembla que ens toqueu el single, que heu triat La platja, no? Com
sí,
a single.
Sí, La platja, sí.
Doncs què em comenteu d'aquesta cançó?
Bé, doncs ara estem rodant un videoclip. Just el dilluns començarem. I no sé, estem immersos allò... Bueno, hi ha una productora que ens ajuda, que són la Neta. Bueno, ens ajuda no, directament ells roden el videoclip i estem en fase així doncs, de càsting, trobant persones, vestuaris, intentant els llocs on es gravarà aquesta cançó. Parla sobre, així és literalment, una noia que és la típica idíl·lica i perfecta que està allà en una platja i que és molt lliure de cantar i que tothom se la mira, que tothom vol ser com ella, o no sé, tothom se l'estima, i la por aquella d'anar-li a dir res i al final doncs, quedar-te sense ella, no? És una mica allò de renunciar una mica al que voldries que fos teu, o les il·lusions i els somnis, doncs fins a quin punt, no sé, som capaços, o si ens fa por o no, intentar-ho aconseguir una mica. I també és dibuixar una mica aquest ideal de les coses com més belles, com més perfectes, una mica. En aquest cas, doncs, en forma de noia que porta un vestit de flors i la típica imatge d'aquesta. Però bueno, llavors es pot extrapolar cadascú que tingui les seves pròpies imatges del que per ell és la perfecció, o el que és la bellesa, el millor que pot trobar al món, i fins a quin punt és capaç de relacionar-se amb l'ideal aquest que cadascú té.
I dius que la cançó parla una mica d'això de posar-te, d'aturar-te abans d'haver començat, no? De posar-te el freno, de dir no ho aconseguiré, o sigui que no, que ens aturem. Vosaltres no ho heu fet en això de la música, posar-vos el freno i dir no ens hi trobarem, o no sortirà bé, o sigui, si esteu aquí és precisament perquè ho heu intentat, no?
No, constantment nosaltres estem intentant vèncer, bueno, estem jugant amb totes aquestes pors, perquè en el fons quan estàs intentant coses d'aquesta envergadura, almenys és un projecte personal nostre que, bueno, personalment crec que hi hem apostat molt i emocionalment jo hi estic molt vinculat a més, doncs tirar-lo endavant és enfrontar-se a les pors que té un mateix, a les limitacions que té un mateix, i amb la iaia jo crec que ens estem, almenys jo crec que m'estic posant a prova constantment a qualsevol concert, ara mateix aquí a la ràdio amb la cançó que farem, sempre tens la sensació que estàs lluitant una mica per aconseguir aquestes coses, vull dir que sí que el tema de la platja, vull dir, vindria per aquí. Sí.
Molt bé, doncs sentim la platja en directe, en acústic i en petit format.
Vas rient i fa tan bé el teu vestit de flors, és tan bonic i va cantant, la platja et va mirant. Na 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 na. Dos presents sobre els teus peus, a poc et recuis els cabells i ningú sap res de tu. Les cordes al primer, el segon i el tercer, i va cantant, la platja et va.
Doncs bé, després de sentir La platja, que és el single de presentació del nou disc de la iaia, parlem una mica ja del que és el grup, del que és el concepte, que on aneu a parar amb aquest grup, perquè ja amb el nom, doncs, i amb una cançó que us identifica, reivindicau a la iaia, no? I en aquest món en el qual doncs, la joventut és el que més prima i que sabem que la gent gran doncs, és la partem una mica i quan ja doncs, sembla que fa nosa i tot plegat, vosaltres què veniu a reivindicar? reivindicant, en aquest cas.
Home, el tema de Jo vull ser la meva iaia, més enllà de reivindicar la nostra iaia, diguéssim, les nostres iaies, vindria a ser una mica de... És una altra manera de dir que potser no acabes d'encaixar amb el que hauries de... amb el que hauries de ser, perquè en el moment en què vols ser una iaia, diguéssim, més que estar dient el que vols ser, diguéssim, crec que l'important és el que deixes de ser una mica. I el Jo vull ser la meva iaia és en el fons un missatge de simplicitat i de tornar-se senzill i de tornar-se honest amb un mateix, no? I que aquests personatges jo crec que ja porten la... O sigui, porten la... No sé, no sabria com expressar. O sigui, aquests personatges, diguéssim, ja són suficient com per poder ser feliços i per poder viure, no sé, no ens fa falta haver-nos de tornar de no sé quines maneres i haver d'assolir grans històries. Simplement una iaia, jo crec que té molta més grandesa que qualsevol altra persona, no sé. És una mica, és una declaració en part de valors, és una mica de moral també, que tampoc hem escrit ni tenim clar, però és com una espècie d'actitud davant el món. A mi m'agradaria pensar que és això, ja ho veig la meva iaia una mica.
I a més dient coses tan autèntiques com cuinar allò de veritat, no? O sigui, fer coses tan simples però que després es veuran tant en el dia a dia, tot un seguit. Bé, la cançó, com dèiem, doncs és molt identificativa, la gent l'haurà sentit molt i de fet és una de les poques que heu recuperat per aquest disc, perquè dèiem que no heu reeditat la maqueta sinó que heu fet un disc nou, 6 cançons em sembla que són noves, o la gran majoria són noves, i només dues les heu recuperat, això per què?
Bueno, les cançons van anar sortint així, no són noves, n'hi havia moltes que ja les fèiem en directe. El meu vaixell i Jo vull ser la meva iaia eren les úniques que s'han repetit. Totes dues estan més o menys canviades, amb més d'acord amb el que és l'estil del disc. Jo vull ser la meva iaia en piano i gravada tots junts allà en un moment. El meu vaixell amb en Pere Jou de quart primera. No sé, clar, les altres... És el que dèiem, ha evolucionat cap a una altra cosa i ja no ens encaixava de gravar-les o de reversionar-les per posar-les al disc. I ens sentíem més còmodes doncs, gravant-les totes les noves i les que fèiem ja en directe.
Volia fer referència també a una lletra d'una de les vostres cançons que dieu: cantem tan malament però ho fem tant que al final ens queda normal.
Doncs això, a mi m'agrada pensar que el cantem tan malament és realment, quan ens hi posem tots tres...
Cantem bastant malament. Ara t'estan mirant com dient, seràs tu, no?
No. En Jordi, per exemple, fa unes veus precioses. Però, i en Jordi...
A mi, bàsicament, no em deixen fer les veus.
No? Ni et deixen.
No, a mi ens agradaria poder cantar rotllo Crosby, Stills & Nash, molaria. Però no ens surt. Però el rotllo de cantem tan malament és una espècie de... Bueno, acceptem una mica la nostra...
Tal com som.
Tal com som, i a més no cal que ens n'amaguem ni que haguem de patir per no haver assolit ser tant no sé què, i fem exhibició de la nostra mala cantarella, diguéssim. I sí, no fa falta saber-ne perquè pugui funcionar, no sé, en el fons. Fer-ho malament a vegades...
És un encant.
També està bé, no?
Sobretot això ho diu vosaltres, no ho jo no, exacte, jo no ho he dit mai, això.
És una...
Jo m'he fet ressò d'una cançó.
Que, en el fons és com molt relatiu tot, no? Entre el bé i el mal és molt relatiu, però el que no és tan relatiu és com et sents tu quan ho estàs fent, no? Vull dir, si nosaltres quan cantem això, en aquell moment, cap de nosaltres té vergonya, ni cap de nosaltres tenim la sensació que ho estem fent malament, no? Vull dir, en el fons és una mica com transgredir això, aquest moment.
De fet, una de les qüestions ressenyables a l'escoltar tot el disc és l'alegria que transmet i també les ganes de cantar que transmet. No passa amb molts discos, no? Que et poses un disc i realment ja tens ganes d'aprendre les lletres perquè fer unes cantarelles i en fi, que motiveu a que la gent s'afegeixi una mica a la festa, no?
Això és guai. Això són coses que encara no les hem rebut, no sabem, perquè la gent encara no ha soltat el disc.
Jo el cotxe, veus, l'he sentit i...
Ja vas cantant.
Ja vaig cantant. No, però que et motiva, saps? Mm-hmm. Hi ha certes cançons que et motiven i altres que no. No que no t'agradin, sinó que et motiven a cantar,
sí.
No?
Mm-hmm.
I amb això de cantar malament, doncs cadascú que ho faci com vulgui, no? Però...
Doncs ara a la platja podies haver cantat.
Millor no. Espatllem. Bé, planegem una mica el futur. En aquest cas, dèiem que vau començar amb dues cites molt importants, però com teniu l'agenda de cara als propers mesos?
Doncs ara enregistrem una cançó pel disc de la Marató, i entre el videoclip i això, i que ens agafem una setmaneta de vacances, doncs aquest octubre de moment estem parats, però llavors el novembre crec que fem la temporada alta amb el Sari Pomelo, fem el Teatre Cursal de Manresa i crec que anem a
Berga, la General.
A Berga, la General, i no sé com no sé està.
Borges Blanques, els Lavi més endavant, també.
Van sorgint, no sé, es pot seguir tot a MySpace,
jo crec que ara hem de pair, bueno, la gent ha de com de pair el disc, se l'ha d'escoltar i després de cara a l'any que ve ja començar a rodar-lo més en directe.
Sí. I per casa vostra us estan donant un recolzament especial perquè bé, sou un dels grups que no diem que sou de Barcelona, o sigui que això també és un punt a favor de la iaia.
És màrqueting.
En el fons, exacte, en el fons.
I diu només faltaria, què vol dir això?
Bueno, per almenys jo
bueno, sou
molt
de Vic. Sou de Vic, o sigui que ho diem.
Estem molt contents de ser de Vic.
Jo soc de Manlleu, és una puntualització important.
Però no viu a Manlleu ni està
empadronat a Vic.
Però això de ser un grup que en aquest cas tingueu ressò i que hagueu de venir a fer promo a Barcelona, etcètera, etcètera, us sentiu d'aquesta fornada que dèiem separats pel fet de que físicament esteu a Vic o no?
No és una qüestió física. A vegades, amb el tema de la pregunta aquesta de l'escena catalana, ens hi sentíem separats, diguéssim, ideològicament potser. Bueno, no sé si ideològicament... Més que ideològicament, potser perquè les nostres influències no són la música catalana, no? Llavors, per això no ens hi sentíem part, però inevitablement en formem part, no? Vull dir que...
No, més a Vic, que siguem molt de Vic i tot plegat estem molt acostumats a anar a Barcelona, a concerts, el que sigui. O sigui, crec que de Barcelona sí que és molt difícil d'anar cap a Vic, però de Vic és molt normal, però d'anar a Barcelona, vull dir que no ens sentim gens raros.
Dius que les influències són diferents. Què escoltàveu, per exemple, quan teníeu 15 anys?
15 anys jo estava conviciat a la música dels anys 70.
Què dius?
Encara, amb en Jordi ja teníem un grup.
Un grup que es deia Rock Comun.
I fèiem, bueno, fèiem coses així.
Bueno, versions d'Offspring, Led Zeppelin, una mica de tot, no? Jo era fanàtic de la música jamaicana, però encara.
Ah, molt bé.
Sí, sí, el reggae.
Encara n'ets.
Sí.
I tu, Jordi Torrents, què estudiaves?
15 anys.
Jo vinc de l'època del grunys i tota aquesta història.
Ah.
I jo l'època jamaicana i tot això, jo mai...
No t'ha donat fort ni res, no?
No, només és una cosa que m'agradaria entrar-hi.
Això va una mica amb el consum, no?
No, veus, en el meu cas. En el meu cas, no.
No, però són aquelles coses que, hòstia, a mi m'hauria agradat poder entrar amb la seva època i...
Però no hi ha cap fase que us empenediu, allò, ho podeu reconèixer, que ja esteu allò reconeguts amb una qualitat sonora, però no, allò que dieu és que m'agradava...
A mi em continua agradant tot el que he escoltat, eh? Jo quan era petit escoltava la Britney Spears i les Spice Girls i tot això.
Et continuen agradant.
No és que em continuï agradant, però si me les escolto, penso, ostres, recordo la meva època allà al quarto. I...
Home, jo per casa tinc algun mix d'allò que et feies, que a vegades que és vergonyós.
Sí.
Sí, home, sí.
No,
que
jo...
Que sí, els Venga Boys per aquí. Que sí, no sé, aquí per
allà. I mira els cartons, on esteu ara,
els cartons,
no?
Els cartons.
Però tot això jo crec que se'n, vull dir, instintivament...
I ara fent folk alternatiu i aquestes coses.
Però ho tens al cap, a l'hora de, per almenys a l'hora de tocar... I crec, bueno, en el cas de l'Ernest, tio, que vam...
A l'hora de tocar, jo crec que tenim els espais que hi ha al cap tots.
No, en sèrio. A dins, vull dir, a l'hora de començar a tocar, perquè és l'època que tu comences a tocar la guitarra, el que vulguis, tant l'Ernest com jo vam... Som més així autodidactes i escoltes, i tota aquesta música que escoltem quan ets més petit
et queda marcat
per tota la vida. Sí, jo ho considero així.
Doncs ens hi fixarem una mica més en el disc, buscant Britney Spears, música jamaicana...
Algun dia segur que l'Ernest fa una cançó que hi ha una melodia que d'allò que li ve dels Venga Boys i dels Cartons.
Mira els Coldplay, que fan coses d'aquestes molt sovint, de recordar-nos cançons...
Com la que han fet, sí, aquella.
Aquesta, per exemple. En fi, no parlem dels altres. Anem acabant la...
Per ser molt fan dels Coldplay. Eh?
Molt bé. Anem acabant l'entrevista, però com ens deia en Murmuri, doncs ens volem imaginar el grup de la iaia parlant en murmuris. Quan ens podem imaginar? Quan parlem una mica allò amb fluixet, amb intimitat...
Quan parlem fluixet?
Una situació.
Amb el cine, no, per exemple?
En el cine.
Passa amb les crispetes.
Jo diria, sí, o sigui, jo tu, per exemple, cine. Fitxat perquè parles del cine.
Jo diria el cine. Hòstia.
Va, digueu, va.
Jo al lavabo.
Al lavabo? Sí. Però que parles al lavabo? Quan...
Bueno, si estic amb la parella, doncs, si estem allà, sí, perquè crec que és una cosa important estar al lavabo. I s'ha de respectar la persona.
El lavabo és com una església per ell.
Sí, sí, sí.
Per l'acústica és veritat.
Jo crec que no hi ha més humiliant que veure una persona al lavabo.
Sí.
I per tant, s'ha de respectar. S'ha de...
Aquesta ha estat bona.
Hòstia, no, ni idea.
No, ni idea. No, no parles mai a Murmuris.
A missa, Jordi.
A missa, a l'església. A l'església.
Ens quedarem amb aquesta imatge teva a l'església.
No. Ostres. Bueno, doncs va, va.
Va, va. Bé, doncs ens quedem ara amb una altra cançó, que en aquest cas es titula Sota l'arbre. Què ens dieu? Què ens comenteu?
Sota l'arbre és una cançó que parla sobre tornar a retrobar una relació passada i fer-ho sota d'un arbre, diguéssim. Simplement, no té més.
I murmuries sota l'arbre.
El llit és un lloc de murmuris, no?
També, també. Ara et van venint, eh? Ara et van venint els murmuris, eh?
Ja van venint tots.
Molt bé. Doncs Les ratlles del banyador és, com dèiem, l'àlbum de debut de la iaia, d'aquest trio format per Ernest Crusats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents. Ara escoltem una d'aquestes noves cançons, la que es titula Sota l'arbre.
Et seguiré com el primer, encara que tu i jo sabem que sempre és el mateix. Em portes taronges i tants llocs sense mi, i em dius que encara ens queda l'esca per descobrir. Et seguiré com qui no vol res, encara que tu i jo sabem que sempre que ens perdem. I em faré el sorprès quan de cop tu facis veure que tot el que et passa et ve de nou. I ens despullarem sota l'arbre que coneixem, i no canviarà la forma com ens vam tocar, i potser no és la manera d'oblidar, que ara ja està, ara ja està.
Para l'orella i escolta el murmuri.
I després de l'acústic de la iaia, continuem amb més romanticisme, en aquest cas de la mà de la col·lecció de singles Javelina Love Songs. En aquest cas ens quedem amb una píndola curta però efectiva firmada per Parade, Por la calle de l'amargura.
A las duras y a las maduras.
Para l'orella i escolta el murmuri.
Hi ha coses que tenim molt clares. Igual que 1 més 1 igual a 2, la suma de James Blake i Bon Iver no podia donar com a resultat una altra cosa que no fos una peça recomanable, delicada i elegant. Parlem d'Enough Thunder, un EP fruit de la unió entre dues de les veus més suggeridores del panorama independent actual i protagonistes de dos dels discos més aclamats d'aquest any. Amb Fall Creek Boys Choir ens acomiadem. Que vagi molt bé.